Cada dimarts a 12:15 us destriarem el bo i millor de les pantalles amb el Carles Gala. Setembre marca l'inici de temporada audiovisual i totes les cadenes agafen embranzida a la pole position amb la seva oferta de sèries que després de la pausa estiuenca es torna a disparar. En total, aquest mes de setembre podem triar entre 59 llançaments al llarg del mes, que inclouen estrenes i tornades, ficció i docusèries. Fem un cop d'ull ràpid abans d'entrar en matèria amb el Carles Gala amb les estrenes de la setmana. Destaquen, per ordre d'arribada, La Rueda del Tiempo, que amb la seva segona temporada, estrenada el dia 1 de setembre, haurà de consolidar-se com a segona gran franquícia de fantasia d'Amazon Prime Video, després del Senyor dels Anells. Destacable també The Walking Dead 2. Daryl Dixon, penúltim dels spin-off anunciats de The Walking Dead per estirar al màxim a AMC després del final de la sèrie Matriu, que podeu veure des d'ahir, 11 de setembre. The Continental, primer dels projectes derivats de John Wick, desenvolupat per Lionsgate, que recala Prime Video a nivell internacional a partir del proper 22 de setembre, amb el reclam de Mel Gibson en el repartiment i el dubte de si farà alguna picada d'ullet a les pel·lícules. Sky Showtime porta Poker Face a partir d'aquest divendres, 15 de setembre. En parlarem d'aquí una estona, una de les sèries més ben valorades de l'últim curs televisiu als Estats Units, amb un repartiment estel·lar encapçalat per Natasha Lyonne. Un altre que arriba amb bones opinions és el retorn de Justified des del passat 6 de setembre, amb una seqüela que recupera Timothy Olyphant en un nou escenari, Detroit, i en una nova plataforma, en aquest cas Disney+. Un altre revival, Leverage Redemption, el retorn de l'equip de les regles del joc, una d'aquestes infal·libles de canals de TDT i canals Fast, es veurà a Calle 13 des d'aquest dijous. I de retorns a un final, el de Sex Education, amb la seva quarta temporada a Netflix. Tot i que el platform mediàtic serà la tercera temporada de The Morning Show, després d'una espera de prop de 2 anys, Apple TV+. Jennifer Aniston i Reese Witherspoon tornen al servei d'Apple demà, 13 de setembre. I per descomptat queden les estrenes espanyoles que es multipliquen al setembre. Per començar, la docusèrie de Miguel Bosé a Movistar Plus, des del dimarts 5 de setembre. Produccions tan diverses com el polèmic thriller El cuerpo en llamas a Netflix sobre el crim de la Guàrdia Urbana, protagonitzat per Úrsula Corberó i Quim Gutiérrez, que agafa el testimoni dels documentals True Crime espanyols que també funcionen a la plataforma de streaming. Però, a més dels 8 episodis inspirats en els fets reals provats per un jurat popular i un jutge, Netflix ha estrenat com a complement Les cintes de Rosa Peral, on la principal acusada del crim parla per primera vegada des de la presó defensant la seva versió. Los Artistas, Primeros Trazos, segona sèrie en 2 mesos que compta amb Max Iglesias com a reclam en el repartiment des de divendres passat. I encara queden 3 sèries més, les 3 a 3 Player. La principal aposta, Entre Tierras, nova producció de Boomerang TV per A3 Media, que es promociona com la millor sèrie de l'any, però no té encara data d'estrena. Déjate ver, dirigida per Álvaro Carmona, que s'estrenarà el 24 de setembre, mentre que la comèdia Martita, la tercera espanyola, va aterrar el 7 de setembre passat. I anem per les estrenes de la setmana, començant per Chivalry a Filmin, comèdia romàntica de la BBC, protagonitzada per Steve Coogan i Sara Soleimani. Chivalry és un retrat de la indústria del cinema a Hollywood després del Me Too i la cultura de la cancel·lació. Aquesta és la sinopsi oficial. Cameron, un aclamat productor de cinema, necessita rescabalar-se del seu últim fracàs i s'uneix a Bobby, una cineasta feminista. Tots dos tenen per davant el rodatge d'una controvertida escena de sexe que ho canviarà tot.
¡Acción!
¿A qué es increíble?
No puedo trabajar con hombres como Cameron o Neil.
Solo quiero evitar que una panda de feministas me den unos azotes.
Te rechazará al principio y querrá liarse contigo. No se lo permitas.
Para eso estoy aquí, para rodar la escena y no tener que volver
Por
a verte.
Por fin, algo en lo que coincidimos.
No te fíes de ese hombre. Es un cabroncete.
Sin comentarios.
Tú lo amas y lo odias.
Supongo que querrás rodar.
Claro que quiero rodarla.
Entonces sé lista y pragmática.
¡Corten!
Bueno, ha ido bastante bien.
En 6 episodis de mitja hora, aquesta comèdia sobre el rodatge d'una pel·lícula a Hollywood parla de la por a ser cancel·lat, de correcció política, de directors europeus problemàtics, de productors que tenen relacions amb assistents a qui dupliquen l'edat. En resum, de com s'han adaptat la indústria, les persones i l'ambient als rodatges, als canvis socials d'aquests darrers anys. Chivalry, a partir d'avui, a Filmin. També des d'avui trobareu Panhandle a Calle 13. Un excèntric i agorafòbic detectiu de butaca, Bel Prescott, treballa amb una reticent política policia de trànsit, Cami Lord, en aquesta sèrie sobre la comunitat, la connexió i personatges que només existeixen a Florida. Quan un cadàver apareix a la porta de Prescott, ell i Cami es veuen obligats a enfrontar-se als seus dimonis personals, amb alguns girs inesperats i uns quants caimans de Florida en el viatge per curar-se a si mateixos i a la seva petita ciutat. Sona així.
Yeah, 911, what do you want? This is a real emergency, you got something stuck up your butt. Yeah, there's been a murder at the old Prescott compound, 2 miles east of Boggsville. No ID, all we know is that he's been stabbed.
The victim had a toothache in the days before his murder. He looks like a smurf, likely the result of an oral pain relief gel.
What are you talking about?
I have degrees in criminology from excellent online institutions.
You're so smart. How come you haven't solved your wife's murder?
5 years, Bill. Maybe it's really time to...
Així sona Panhandle a Calle 13 des d'avui. I aquest dimecres tenim una estrena sonada a Disney Plus, La otra chica negra.
Pack your books. Hello, yes.
Nella,
will you get me another coffee?
Nella,
will you get Advil for me?
Nella,
fetch your coffee.
Nella,
I need you.
Nella.
Nella, there's someone you have to meet. This is Hazel Mae McCall, my new assistant. Really? Hi.
Nella és una assistent editorial que està farta de ser l'única noia negra de l'empresa i per això s'alegra molt quan contracten Hazel, una altra noia negra que es converteix en la seva nova companya de feina i amiga. Hazel és una dona carismàtica, amb molt de talent i segura de si mateixa, que sembla tenir-ho tot per triomfar. Nella veu en Hazel una amiga i una aliada, però aviat descobreix que hi ha alguna cosa estranya. La sèrie està basada en l'exitosa novel·la homònima de Zakiya Dalila Harris, que ha esdevingut tot un fenomen literari i social. Protagonitzada per Tessa Thompson i Aja Naomi King, dues actrius que interpreten dues dones negres que treballen en aquesta prestigiosa editorial blanca. Juntes s'hauran de bregar amb les pressions, les rivalitats i els misteris que envolten la seva feina. És L'altra xica negra, que tindreu a partir de demà a Disney+. I aquest divendres a Netflix arriba Bernard Tapie, un biòpic fictici sobre Bernard Tapie, un home de classe obrera amb una ambició desmesurada que es va convertir en una de les figures polítiques més polèmiques de França.
Se encontró un sobre con 250.000 francos en un jugador del Valencia.
Yo nunca he sobornado a nadie. Hoy no solo es el Olympique contra el PSG, es el pueblo contra las élites parisinas.
El ministro de Ciudadanía, Bernard Tapie, ha presentado su dimisión a Pierre Bérégovoy.
Desde que está en el gobierno creo que estamos cayendo en picado.
Señor Le Pen, solo dice tonterías.
Ímpetu, energía. Usted es un ganador, Bernard Tapie.
Gracias, señor presidente.
Cabecera.
Es la historia de un joven del extrarradio, el empresario favorito de los franceses.
La adquisición de Adidas. Bernard Tapie se ha convertido en una leyenda.
Convertirte en un magnate o seguir siendo un jefe adorado por sus trabajadores.
Tapie, recuerden bien este nombre porque habrá un antes y un después.
¿Cómo puedo comprar un negocio con esto?
Solo tengo esto.
Pero con esto puedo conquistar Francia.
Bernard Tapie, la trobareu a Netflix. És aquesta minissèrie de 7 capítols on Bernard Lafil, actor molt elogiat per la crítica francesa, es posa la pell del milionari per explorar-ne el seu ascens i caiguda. Tapie, a banda de polític i home de negocis, va deixar empremta com a propietari de l'Olympique de Marsella. I s'incorpora a l'Artífex d'aquesta secció. Ben tornat, Carles Gala.
Hola, què tal? Bon dia a tothom.
Com estem?
Bé, doncs escolta'm, al setembre ja sabem tots que és temporada d'inici de moltíssimes coses. Comentaves fa una estona la quantitat de sèries que arriben ara mateix en antena, però no només sèries, arriben també molts programes, nova temporada. De fet, aquí a casa, TV3, també està farcit de novetats, que això les següents setmanes anirem desgranant perquè realment hi ha moltes novetats. Però la principal novetat, diguem-ne, TV3, és que aquesta tardor arriba a la plataforma 3CAT, la OTT, aquesta plataforma, el Netflix, diguem-ne, de TV3, i arribarà, doncs, amb moltíssimes novetats, amb molts programes que, de moment, quasi no s'han anunciat perquè estan encara a la cuina i estan, en aquests moments, moltes productores treballant per crear molts continguts. Per tant, arribarà a aquesta plataforma en Buenafuentes, amb el Lil Dami i amb moltíssimes més propostes, fins i tot un concurs d'ungles, no? Dèiem qui és l'artista d'ungles que...
De debò?
Sí. Estan buscant, de fet, estan fent el càsting, Estan buscant gent que sàpiga pintar bé les ungles de manera artística. Estan fent el càsting per participar en aquest concurs que farà aquesta plataforma del 3CAT. Per tant, a TV3 està tot molt revolucionat, fins i tot debat, de la marca TV3, que desaparegui.
I Catalunya Ràdio també.
I Catalunya Ràdio. Llavors, hi ha molt de debat, fins i tot dins de la casa, de veure què passa, no?
Hi ha qui no ho té clar, no?
I, de fet, hi ha molts posts i moltes publicacions en el que parlen d'això, no? De, ostres, ens estan imposant la marca 3CAT quan perdrem, jo crec, una de les referències, la marca més important a nivell audiovisual del nostre país, que és TV3, no? No hi ha, o sigui, TV3 és una marca tan dintre del nostre dia a dia que fer-la marxar o fer-la desaparèixer, veurem.
Aviam què passa.
Sí.
I serà molt més fàcil, no?, la plataforma que no pas a la carta, perquè a la carta has de tenir una paciència.
És un drama. Jo crec que l'aplicació, a més, en qualsevol lloc que hi entris, ja sigui des de la web, des de televisors de Smart TV, des de la tauleta, l'aplicació de TV3, jo crec que fa temps que van deixar d'invertir-hi, pensant en que arribaria la nova plataforma, perquè entre que a vegades arriba, posen la publicitat pel mig i pel que sigui ja no torna al punt on t'ha deixat i falla i ja no pot seguir. Et fan empassar 3-4 anuncis que a vegades dius, escolta'm, que és, vull veure un vídeo del clip d'un minut, no em posis 4 anuncis.
Cada 2x3 et fa carregant se't penja.
I entenc que jo crec que vam deixar d'invertir-hi pensant en que arribaria a una plataforma i que ara per ara, doncs, escolta'm, ara no cal donar o invertir més diners en una plataforma que d'aquí 4 dies desapareixerà. De fet, repassarem si voleu la sèrie ràpidament, però l'altre debat d'aquesta inici de temporada és Telecinco i Antena 3. O sigui, de fet, ahir es va estrenar el nou programa del Jorge Javier Vázquez, competint directament a la franja del Pablo Motos, i de moment el programa d'ahir va ser un desastre. O sigui, a nivell d'audiència, a nivell de contingut, van voler fer molts continguts en moltes seccions amb el primer dia, com per demostrar qui eren, suposo. Ell deia que el primer convidat que tenia el programa era ell mateix, va explicar la seva experiència durant tots aquests mesos, que no hi eren antena i tot el rotllo. Va ser molt estrany tot plegat, i l'audiència, de fet, no l'ha acompanyat. I Pablo Motos ha seguit sent el líder d'aquesta hora. Es diu Cuentos Chinos, el programa de Telecinco.
Cuentos Chinos,
sí,
m'agrada
Cuentos
el títol.
I de moment Telecinco continua en aquest pou en què les audiències no l'acompanyen, en què ara per ara, doncs, des de la desaparició de Sálvame i tot plegat, doncs, li està costant molt remuntar, i Antena 3 continua sent líder. Antena 3 cada cop s'assembla una miqueta més a nivell de continguts a el que feia Telecinco, continguts més del cor, més escabrosos, més de crim, i Telecinco està intentant, doncs, netejar la seva imatge i ser cada cop una mica una marca més blanca. Veurem, la setmana que ve comença la Ana Rosa Quintana a les tardes i veurem com li funciona tot plegat a Telecinco. Però aquest any també hi ha aquest debat entre Telecinco i Antena 3 a veure com acaba.
I a les plataformes no els acaben de sortir els números i, per tant, hi hauran canvis, no? No pot ser ara inici de temporada, que totes venen carregadetes amb estrenes, però
sí, sí.
Passaran coses, no?
De fet, mira, una de les coses, a part de la vaga que estan patint a nivell d'actors i de guionistes, que això farà que d'aquí un temps hi haurà un buit de contingut, l'altra és a nivell econòmic, i Disney Plus, per exemple, és una de les que té problemes. HBO ja ha anunciat, i va anunciar fa un temps, que faran una nova plataforma en el que inclouran més continguts de Discovery, i de Warner i de tot plegat.
HBO, per tant, Max, no?
L'HBO Max nova? Passarà, no recordo com... HBO Max és l'actual.
És actual, sí.
I que passarà d'un altre nom, no recordo ja com, quin nom era.
Nom. Sí, sí.
Però sí, fan el del Warner o Discovery.
I han pujat quotes aquest estiu.
I pujaran quotes, és a dir, sí, sí, al final les plataformes s'estan ajustant o reajustant al final és que estem en un boom a nivell de continguts que és brutal, llavors veurem com reajusten. Sí que és veritat que Netflix, bueno, amb tota aquesta nova també reformula, ha baixat el número d'estrenes per setmana, o baixarà el número d'estrenes per setmana, i segurament jo crec que encara no s'ha acabat el tancament i obrir o tancar plataformes i fusions, i això encara ho veurem en els propers mesos, segurament.
De fet, HBO Max es va vendre part de catàleg a Netflix, no? Mm-hmm. Suposo que Netflix sí. El començarà a dosificar a partir d'ara. I, per tant,
sí,
produccions que teníeu
clar,
HBO Max, ara les podreu trobar a Netflix.
I aviat. HBO, ara que fa, és producció pròpia. Continuarà el 31 de desembre, entra una nova sèrie del món Joc de Trons, entra la sèrie relacionada amb el John Nieve, i és una nova sèrie, per tant, anirà, diguem-ne, tirant del fil d'aquestes estrenes que realment són èxit assegurades, igual que, per exemple, a HBO també arribarà tota la saga, la sèrie de Harry Potter, que també serà un èxit assegurat, en aquest sentit.
No ho sé, perquè també
friquis,
hi ha
no,
espès del... i menut, eh? Els friquis, clar, han crescut o sí. S'han fet grans amb uns personatges, amb uns actors i actrius, que ara que te'ls canvin, no sé, eh?
Perquè en veritat serà la mateixa història, segons
sí.
Van dir, no?
Sí, sí.
L'únic que faran és, com que tenen més temps, perquè és una sèrie, baixaran molt més el detall. Però sí que és veritat que això que comentes, no? No tornarem a veure els mateixos actors al capdavant de la sèrie, perquè per edat no pot ser, saps? I llavors veurem. Sí que és veritat que, segurament per curiositat, tots els fans de Harry Potter hi arribaran en un moment o altre, veurem si hi ha la continuïtat, no? En aquest sentit. Igual que el món del Senyor dels Anells, amb aquesta sèrie que van fer, que jo crec que l'èxit que s'esperaven era molt major del que va tenir. Veurem també si aquesta segona temporada que arribarà, em sembla, l'any que ve, encara no arribarà aquest any, confirma o no aquesta audiència que acompanyava aquesta sèrie, que tampoc no va ser, com dèiem, el més esperat.
I si hi ha tants diners per invertir, perquè si els números no surten, no poden organitzar aquestes megaproduccions.
I aquesta va ser la producció més cara de tota la història, una produïda pel J. Bayona, que de fet fa avui o aquesta setmana també estrenava una pel·lícula nova. I veurem com evoluciona també Star Wars estrenant noves sèries. Van arribant noves produccions i veurem. Sí que és veritat que Disney, per exemple, va tenir moltes esperances amb algunes estrenes d'aquest estiu a nivell de sèries que també han punxat, també en pel·lícules han punxat. Això és un problema econòmic que ells tenien una previsió d'ingressos que de moment no han arribat i, per tant, hi ha vegades projectes d'aquests que estaven pendents d'aprovar-se que s'estan posposant, no només per això, sinó també per la vaga d'actors.
Si et fes recomanar una plataforma, suposo que t'ho pregunten sovint, no? Quina
sí.
Em subscric? Quina pago? Tu què dius?
Jo avui la que estic consumint més és HBO Max. És la que
estic veient. Té un catàleg justet, eh?
Té justet, però normalment el que surt, pel meu estil de sèries que m'agrada, per exemple, he vist la dels Lakers, que em va agradar i és molt entretinguda. He vist alguna altra sèrie ara d'HBO que també m'està interessant. Sí que és veritat que Disney Plus, també, perquè jo sóc molt friki del món Star Wars, i The Bear, no sé si l'has pogut veure, The Bear,
no,
de Disney Plus.
No.
Està molt bé, per exemple, és un noi, no?
És la
que
del
arriba,
xef, no?
Sí, del xef, que arriba de la gran cuina, diguem-ne, francesa, i de cop i volta es posa en un lloc molt xungo, d'hamburgueses i tal, i intenta fer el canvi. I és una sèrie que està molt bé, de Bier, és d'aquelles que des d'aquí recomanem que la veieu, perquè és molt planera, és molt entretinguda, o igual que les sèries d'Assassinato, Otro Assassinato en l'edifici, em sembla que es diu, també són molt entretingudes. Per tant, jo vehiculo sempre entre Disney i HBO, són les dues plataformes de referència. Que, per cert, també una altra, així, coses de l'estiu, A l'Amazon Prime hi ha una sèrie que es diu El Jurado, que no sé si l'heu pogut veure o no. És una sèrie, us explico només l'argument, És una sèrie que el que fan és convoquen-ho com si fos un jurat popular i convoquen i fan un càsting per fer un documental de com funcionen els jurats populars als Estats Units, i se suposa que estan gravant un documental. Però, en veritat, tots són actors, excepte un que es pensa que està en un jurat popular de veritat i que estan fent un documental, i, per tant, les càmeres justifica que estiguin allà perquè estan fent un documental. Llavors, la resta d'actors, tots, és a dir, el jutge, la policia que va per allà, l'acusat, tothom, són actors, els membres, els companys del jurat popular, i van creant escenes molt surrealistes. Clar que el noi queda superparat i no s'ho explico més, però és molt entretinguda, és un experiment una mica social barra sèrie, i rius molt, eh? Hi ha moments molt, molt bojos i se'n passa molt ràpid la sèrie, i des d'aquí també la recomano, és molt interessant, a Prime Video.
Carles Gala, molt ben tornat. Quines ganes de parlar de sèries de pantalles amb tu. Dimarts vinent seguim.
Sí, repassarem, que avui no m'ha acabat, però és que n'hi ha moltíssimes, i la setmana que ve expliquem més novetats.
Hi ha més dies que llangonisses. Gràcies,
que vagi bé. Adéu-siau.